és actualitat, el matí és opinió, el matí són protagonistes. El matí és a Ràdio Estel.
Vinga, va, que escoltàvem el conseller d'Universitats, molt contundent en relació al que ha passat a la Universitat Autònoma i que hem anat coneixent aquests dies. Ara en seguirem parlant. A veure, avui en temps de tertúlia ens acompanya el David Miró. Com estàs, David?
Molt bé, bon dia.
Ben tornat. La Sílvia Barroso. Sílvia, bon dia, com anem?
Bon dia.
El Manuel Milian Mestre. Manolo, bon dia.
Bon dia.
Ben tornat. I avui també el Pere Cullell. Com estàs?
Oh, bon dia. Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. El Pere Cullell és coautor d'un llibre que es diu L'oasi català. Jo crec que és un llibre que, llegit avui, aguanta bastant igual al moment en què va ser... Rius. No, han canviat coses.
I tant, perquè, que han canviat coses.
Perquè han canviat moltes coses i perquè Fèlix Millet va ser el detonant de que moltes coses canviessin. Però moltes coses de la base d'aquest llibre que repassava la burgesia catalana d'aquell moment continuen sent-hi avui, eh?
Fa de mal dir perquè tot canvia i a més els mons han evolucionat molt, molt ràpidament. L'essència continua, l'essència és les famílies es protegeixen, les famílies es casen entre ells, van a les mateixes escoles, estiuen als mateixos llocs, però es protegeixen en la mateixa mesura que en els barris més modestos algú li demana al seu amic que col·loqui el seu fill al taller. Doncs la diferència és que en aquest cas et col·loquen en un consell d'administració.
És una diferència d'escala.
Sí, és una diferència d'escala, però la base és la mateixa i no és exclusivament catalana.
L'IBEX, diguéssim, és això elevat a quina potència.
Això és una mena de funcionar que val a tot arreu del món, eh? Això funciona als Estats Units, amb els Rockefeller i amb els Kennedy, funciona a França, funciona a Anglaterra. Hi ha les famílies més poderoses que tendeixen a unir-se entre elles, a ajudar-se, de la mateixa manera que quan alguna d'aquestes famílies cau perquè s'arruïna, l'ignoren. I n'arriben de nous, contínuament arriben noves famílies i van caient d'altres. Si és exactament igual, això tinc dubtes, perquè, clar, l'oasi català fa 25 anys, ja, o 20 i pico anys que el vam fer, i vam intentar fer, amb l'Andreu Ferràs, que és amb els que vam fer aquest llibre, l'Oasi 2. I no és tan fàcil veure-hi continuïtat, perquè encara es veuen fills de famílies...
Perquè ja no és oasi?
Ja no és... No, l'oasi... Hi ha l'oasi de famílies i l'oasi polític. L'oasi polític seria la sociovergència.
Sí,
La sociovergència es va acabar el dia del 3%. Allà es va acabar la possible vinculació que pogués haver-hi, o una connivència històrica de gent. És que hem d'entendre també que molta gent va passar a ser del PSC o de Convergència en funció de l'hora que tenien la reunió per captar-los, perquè formaven part de la lluita antifranquista, i, escolta, els convergents van reunir a les 6 i els socialistes a les 8. Doncs si vas anar a la reunió de les 6 eres d'una banda, i si anaves a les 8 eres d'una altra. Llavors entre ells hi havia una certa... bona relació. Jo recordo debats aferrissats entre el Macià Alavedra i el Lluís Armet en el Parlament i sortint unes riallades i unes abraçades i un bon rotllo, per dir-ho així, que avui no existeix. Per tant, tot és fruit...
S'ha trencat l'esquema.
S'ha trencat l'esquema. Això és fruit de moltes coses. La sociovergència del 3% se'n va anar a fer punyetes definitivament. I vam estar intentant mirar a veure si això de les famílies encara es manté. L'esperit es manté, la tendència familiar a protegir els teus es manté. Però ja no hi ha interès per les classes econòmicament altes estar en primera línia de la política, en segona línia sí, però ja no volen ser diputats, ni volen ser alcaldes, ni volen ser... No volen estar en primera línia de la política, els agrada més remenar les cireres des de darrere, i perquè probablement l'empenta econòmica catalana s'està rebaixant. La iniciativa catalana de crear empreses, de ser motor... L'hereu Escampa s'ho ha venut tot i ara les grans empreses són de francesos, són d'alemanys, són de tots menys dels d'aquí, i d'aquí no hi ha prou empenta, prou força o prou no sé què, que això també seria per parlar-ho, com per generar tot el motor que va haver-hi.
Sí, però fins ara que és bastant interessant, perquè segurament aquests canvis de fons que hi ha hagut, també en aquests interessos econòmics d'aquestes famílies, també s'han traslladat a la imatge que dona la política d'avui. És a dir, no els ajuntaments, fins i tot el propi Parlament de Catalunya, té una composició i una imatge que és molt diferent, segurament també fruit d'aquesta desvinculació, diguem-ne.
Sí, jo crec que és un retrat social, el Parlament no deixa de ser un retrat de la societat a la qual representa, i llavors tot ha evolucionat, de ser gent més o menys benestant, que tenia ganes d'arreglar el món i fer política, o gent més modesta, que també volia... Ara ja ens sembla altre tipus d'interessos. La sensació és que els partits han evolucionat més cap a ser fórmules de pressió, però entre ells, no sabia com definir-ho, però que ha evolucionat és evident. I que jo crec que m'ha agradat una manera de fer política diferent a la que era la clàssica d'aquí. Aquí hi ha una manera de fer elegant en les formes, és a dir, de cara al debat es deia el que s'havia de dir sense problemes. Però hem passat a la mala educació. Hem passat a fórmules molt barroeres, a protestes que a mi se m'escapa del que hauria de ser un arc parlamentari, que a l'última hora els partits van allà a representar el que diuen la gent. Jo crec que cada vegada representen menys el que diuen la gent, sinó que intenten que la gent faci cas a el que diu cada partit. Però això és una altra història.
No, jo aquesta evolució l'he viscuda en 40 anys al Foment, i a vegades ho comentava amb ell. I és molt trist donar-te en compte d'alguna cosa molt, molt seriós. Quan jo vaig entrar al Foment, l'any 80, hi havia els prebostes de l'economia. Estaven la gent de veritat, la burgesia de veritat. I aleshores, clar, veies el folk de Titan Lux, veies a la família Rossinyol, que està ell bé, la confluència del Rossinyol i ell, veies també al Vilà, al Pepón Vilà, que era una altra potència econòmica del tèxtil, veies gent que estava molt relacionada, per exemple, amb la seda de Barcelona, com el Llorenç Gascon, que era el director general. És a dir, veies gent de primera mà, gent de decisió. El que ara et trobes, per exemple, al Foment, és gent de segona mà. És a dir, és la gent que representa els que són propietaris de les empreses. Ja no són els empresaris. Aleshores, clar, això ho ha transfigurat tot. I en política passa igual. És a dir, del Congrés de Diputats que vaig conèixer, els anys 90, el Congrés de Diputats d'avui no té res a veure. Allí estava la Montamames, hi havia catedràtics, ambaixadors,
bueno, notaris... El Tamames dilluns, dimarts, tornarà...
Sí, però és igual, bueno, però és de figura. No, escolta, és de figura, és de figura. Sí, és a dir, estava ple de catedràtics d'universitat, i de guanys de l'Estat, i de diplomàtics, i d'ambaixadors, i de notaris, i clar, i veies un nivell altíssim. Ara vas allà, o escoltes allà, i dius, però què és això? És un pati de col·legi. És que no és sèrio. I aleshores, clar, aquest fet... han minusvalorat el paper que té lideral o tenia a Catalunya la burgesia. La burgesia va marcar el segle XIX, va fer la revolució industrial d'Espanya. És que és una cosa increïble. I en aquest moment s'han venut les empreses. Titan Lux s'ha venut l'empresa. S'ha anat a viure a Ginebra. I el fill s'ha anat als Estats Units, i l'altre fill s'ha anat a Abu Dhabi, no sé on. És a dir, és que això és la desfeta de lo que és el geni català, que ha sigut el líder econòmic d'Espanya, i per això estem com estem.
M'ha recordat molt aquesta setmana, jo estava a Madrid i vaig anar a un acte que hi havia el Tamames, justament, a la Real Acadèmia de Ciències Morales.
Ah, sí? A mi m'ha invitat, sí,
veritat. Sí.
M'ha invitat cada.
I entre el públic a primera línia hi havia el Rodolfo Martín Villa, i molt bon rotllo entre tots dos. Jo vaig pensar, això... és una mica la imatge de la transició, no? Diguem, algú que estava en el Partit Comunista i algú que venia del règim franquista. És veritat que Tamames ha evolucionat cap a la dreta, diguem, i ara han convergit, diguem, però sí que hi havia aquest bon rotllo, no? I aquesta, i això va ser segurament una de les claus de la transició. El que passa és que segurament aquest bon rotllo entre les bones famílies i aquest control que exercien sobre la política i sobre l'economia tenia una cara bé. La cara B de l'oasi, diguem, la cara B de l'oasi era la corrupció. I és que tampoc crec que no podem oblidar, i la figura de Félix Millet una mica jo crec que representa això també. Vull dir, la transició va estar bé, en el sentit que va evitar una guerra, però ara jo crec que tampoc la podem idealitzar, perquè ara estem veient coses, i quan va esclatar el cas Palau de la Música i quan han passat moltes més coses a Madrid, que demostren que allò no va ser tan ideal. Sobre el tema del nivell dels polítics, jo és que crec que la política també és diferent, i per tant el moment històric és diferent, i per tant jo crec que fer comparacions de abans eren molt millors i ara són un desastre, jo no ho faria. No ho faria, perquè és que no sabem, perquè no sabem, o sigui, jo no sé Felipe González que hauria fet ara. Saps què vull dir? Igual seria... O sigui, és que
segur
no ho sabem.
Que
no
faria el que, no fa, el que està fent el Sánchez. No segur que no ho faria.
No ho sé. És que no ho sé. No ho sé. No ho sé.
Ell ara està en Consells d'Administració, coses d'aquestes, bàsicament.
Ah, exacte. És que, clar.
O sigui, que no sé si l'hem de dialitzar tant, aquesta figura. A mi és que això de la transició...
Jo vaig tenir una batalla campal amb Pablo Iglesias al Parlament d'Estrasburg. Campal, sobre la defensa de... Jo defenia Felipe González i ell l'està atacant. És a dir, Felipe González va tenir un paper providencial en la transició. La transició no se tanque, de veritat, fins que Felipe González governa uns quants anys. Llavors,
el circuit tanca. I Santiago Carrillo, no?
No, si Santiago Carrillo ja estava dintre, ja.
Sí, sí, sí.
Però és que, David, anem a veure. Jo estimo molt el Ramon Tamames, eh? Ahir vaig tenir... Vaig posar un cul de cartes.
Però...
No faig un problema, no. Me l'estimo moltíssim. Però és que Ramon Tamames, jo ahir, ara vaig a fer una confidència, vaig avisar a Gènova, al Partit Popular, de que no feien l'idiota amb Ramon Tamames. Vale? Que no feien l'idiota... Perquè Ramon Tamames va escriure tot el capítol d'economia i agricultura del llibre blanco, el libro blanco para la reforma democràtica, que és l'origen del Partit Popular. ¿Vale? I vaig anar jo a casa de Lladina a recollir els papers, etc. Ramon Tamames va col·laborar amb mi i amb Fraga contínuament. Per tant, jo tindria molt fàcil la resposta al portaveu del Partit Popular. ¿Vostè de què me habla? Si yo con el señor Fraga, con el señor Milian, estábamos trabajando conjuntamente. Es decir, ahí está la explicación de Carrillo.
O sea, ¿tú crees que el PP hauria de votar a favor de la...
Jo crec que el PP hauria de secundar a Ramon Tamames.
Ah, bueno.
Encara que sigui testimonialment, hauria de secundar-lo. Per què? Perquè és la coherència de les participacions compartides de la vida, de la vida política de la transició.
La coherència sí que s'ha perdut una miqueta, amb això sí que estaria...
Bueno, també hi ha una part, sobretot per la nostra generació, David, que hi ha una part d'aquelles èpoques, nosaltres érem molt joves, i potser ens impressionaven determinades figures que ara potser no veuríem igual, i ara ens hem fet vells, gairebé.
Hem de fer l'esforç.
I som molt més escèptics, molt més cínics, i ho veiem tot d'una altra manera. Però sí que és veritat, a primera vista, no transmet molt nivell els debats que hi ha, no al Parlament de Catalunya, sinó al Congrés, com a mínim, que són els que veiem més sovint. Tampoc no puc avaluar el nivell dels debats que hi ha als Estats Units, però mira, no sé què dir-te. Després d'haver vist Trump, m'imagino que deu passar el mateix. Sí. D'acord? Llavors, està clar que els temps i el context són un altre. Està clar que a la cara B d'aquell oasi hi havia la corrupció com a tot arreu. Sí, sempre, aquest rerefons, jo no crec que sigui de cap manera es pot considerar exclusiva de Catalunya. Això és absurd. És absurd perquè, per lògica, no pot ser així. I respecte a la transformació i al declivi de les classes dirigents catalanes, i segur que hi ha una part de canvi mundial, diguéssim, de l'embestida de les multinacionals que s'estan cadena a tot arreu, les empreses locals, que els resulta molt fàcil i molt temptador vendre's el que havien pujat, diguéssim, i retirar-se a viure tranquil·lament. I també hi ha un altre fenomen, respecte a Catalunya, que és que la hipertròfia que s'han anat cuinant durant les últimes dècades de Madrid, alimentada per l'estructura de l'Estat, per aquest IBEX que s'ha anat fent gran i gran, i que on ara hi ha tot això de les famílies i dels vincles i de la llotja del Bernabéu i tot això, s'ha hipertrofiat tant que Catalunya ha quedat molt enrere d'això. I per això, en part, gent que venien de les classes dirigents d'abans, com Artur Mas, va anar a parar l'independentisme perquè s'estava quedant sense país. El problema era és que ens estan passant per sobre i llavors va fer aquest gir. Tot això està relacionat.
Deixa'm dir diverses coses.
Sí.
No, estic d'acord que abans no era millor que avui. Els polítics de tot arreu són d'acord amb cada època és la millor per qui la viu, per tant no, millor i pitjor no entraré. Sí que discrepo de la corrupció vinculada a la sociovergència o a l'oasi, perquè jo crec que la corrupció és transversal i afecta a tothom, però no tothom és igual. Jo, de la mateixa manera de dir que els d'abans eren millors, no, els d'abans eren els d'abans i els d'ara són els d'ara. Tots són corruptes, no, a tot arreu hi ha corruptes i hi ha gent que no és corrupta.
Però diguem que el sistema sí que afavoria la corrupció més
el sistema
ara. Jo estic d'acord que la gent no és més corrupta ara, no. O menys corrupta.
El sistema tendia a dir...
Jo discrepo,
Sí.
Potser bueno, el sistema tendia a dir...
Jo crec que ara sí que hi ha una sensibilitat més alta contra la corrupció, segurament, arran dels últims escàndols. A nivell d'opinió pública estic parlant.
Sí, perquè la pressió social és més forta.
Jo crec que sí, jo crec que sí.
Hi ha la possibilitat de tenir més accés a més informació i les xarxes socials ajuden a destapar més coses.
Ja, hi ha una mica més de por, suposo que estàs contenent una mica.
El sistema era més opac.
I el que sí que hi havia abans era la tendència a dir la roba bruta és renta a casa. Però es rentava d'alguna manera. I diguéssim que la figura, ja per posar noms concrets, Millet és una cosa especial, que si vols
sí,
en parlem, perquè és un personatge apassionant. La figura del Jordi Pujol Ferrusola sí que és una pedra a la sabata de tothom. De tothom, perquè està allà posat i uns no saben parar-lo i els altres no saben com denunciar-lo. I és complicat, però és complicat no com a fenomen genèric, perquè no tots els partits tenen aquest personatge, sinó que és un personatge en ell mateix i tot el que genera i el que l'envolta. I respecte al que deies tu de la forta empremta de Madrid per endur-se les coses, és que la clau és aquesta. Ara es parla de la llotja del Bernabéu, però fins fa 4 dies era la llotja del Liceu on es decidien les coses, era la llotja del Barça on es decidien les coses, perquè les empreses estaven aquí. I què ha aconseguit, sobretot a partir d'Aznar? Endur-se tot el poder cap allà. Tot. I quan aquí es té la iniciativa de tenir una mena de borsa especial de no sé què, cap allà. I quan hi ha una fira que comença a treure el nas perquè és original i és la primera, cap allà. I de cap allà, aquí es va desvirtuant, entre altres coses, perquè els burgesos que puguin quedar són superespanyolistes i supermonàrquics. I que, per tant, no acaben de defensar l'expoli evident des d'un punt de vista econòmic que s'està vivint. És que és evident, no?
Manolo.
Jo et diria una cosa. Evidentment, tota aquesta fenomenologia l'he coneguda de primera mà. I he vist moltes coses sorprenents. Moltes coses sorprenents. Precisament, jo vaig trencar amb la política i amb Aznar i amb el Partit Popular que vaig fundar, vaig trencar a conseqüència del que acabes de denunciar de l'Aznar. I em vaig enfrontar d'una forma virulenta amb ell. I vam acabar quasi públicament a insultar-nos. Aleshores, jo sí que veig este fenomen. Que hi ha hagut una concentració de poder a Madrid brutal, des d'Aznar, eh? Va intentar portar, per exemple, la seu central dels bancs bascos a Madrid. Vale? Creo que ja demostra la gosadia d'ell.
No porta el port perquè no pot.
Exacte. No, és així. És així. Aleshores, què passa? Clar, això ha tingut conseqüències derivades. I conseqüències derivades també del senyor Aznar, eh? Perquè jo sí que vaig conèixer la corrupció del senyor Aznar, del seu entorn, del famós clan de Valladolid. Jo sí que la vaig conèixer, i la denunciaré. I diverses vegades la denunciaré en el llibre que estic preparant. Aleshores, clar, quan tu veus que el poder concentrat, que és un poder centrífug, centrípet, que tot va cap a Madrid, i que allò fomenta una estructura que acaba veient la virtualitat de futur dels interessos, a mi comença la corrupció. I allí va produir. El senyor de la Gürtel, jo el veia per allà, era un fantasma, que no sé què pintava al cony del partit, no tenia cap càrrec, però en canvi el tio estava en tots els potages. I allí estava Javier Itorenas, i allí hi havia uns quants, Marianito Rajoy i tal, que resulta que han sortit nets, en apariència. En consciència no, però en apariència han sortit nets de la història. Clar, quan tu veus això, i te'n dones compte de que hi ha senyors que s'aprofiten d'unes polítiques determinades de concentració de poder, etc., com és el cas típic del senyor Aznar, clar, te poses frenètic. I jo que he sigut amb això, sembla una persona molt escrupulosament ètica, vaig armar la de Sant Quintín, per això el senyor Fraga mai n'han pogut trobar res. Mai en la vida ho han intentat. Mai en la vida, perquè jo no tenia diners ni per tornar de Londres aquí quan passa ambaixador. I jo vaig tenir que vendre dos Mercedes que li vaig fer comprar per poder traure una operació especulativa de dos Mercedes nous, d'en traure 4 milions i amb aquests 4 milions de pesos va poder reinstal·lar-se en Madrid. ¿Vale? O sigui, és que jo puc contar coses tremendes i això és una persona que realment no tenia res. Vivia del seu sou, no tenia 4 carreres i vivia del seu sou. Aleshores, clar, quan veus això i veus el que està passant i veus tot el lligam d'interessos i veus tot l'oasis que tu també vas descriure, que conec molt bé, etc., te'n dones compte que les coses no poden anar. No poden anar. El senyor, fieu-se una altra coincidència que tu me la confirmaràs. El senyor Millet, qui porta a l'extrem el cas del senyor Millet, el senyor Aznar? No se'n recordeu quan hi havia unes subvencions especials al Palau de la Música a canvi de no sé què? que feia un circuit que ara a Faes. No se'n recorda, això?
Sí, 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 però la canonada grossa anava a Convergència.
Sí. No, no, i clar, sí, que... però veus...
Vull dir que el senyor Millet, podem dir que era un personatge excepcional, amb lo seu, diguem, però estava ficat dins d'un cor d'un sistema que era corrupte. Perquè, clar, diguem, el que la justícia demostra és que aquí hi havia unes empreses, entre elles Ferrovial, que ara marxa, que donaven uns diners al Palau de la Música i que una part d'aquests diners anaven a Convergència i una part se la quedava a ell. O sigui, ell era un intermediari que va saber aprofitar un sistema que era corrupte en si. I el que passa és que va dir, jo m'emportaré el tros gran del pastís, era per mi, era el més llest de la classe. Però, a part...
I que és qui ha acabat carregant, també... amb la culpa moral de tota aquella corrupció, diguem-ne, Félix
totalment.
Millet.
Jo crec que ells són
perfecte.
Sobretot perquè és el més descarat de tots. per això l'enxampen. Perquè insisteixo en la transversalitat, eh? Dir, si, mentre governa Convergència, per dir alguna cosa, i Ferrovial va pagant el 5%, quan passa amb un altre partit, creus que Ferrovial deixa de pagar el 5% de cop? Pregunto.
No ho sé.
No, pregunto. No. No.
O sigui, estàs dient...
Això. Jo estic dient que el sistema és corrupte perquè els partits polítics necessiten...
Diners,
com sigui, i hi ha qui és més descarat i hi ha qui ho és menys. I hi ha qui enxapen i hi ha qui no.
Però perdona, jo crec que no podem dir que tots els partits són iguals. Amb això sí que és veritat. Vull dir, els...
Jo no estic dient que tots siguin iguals. Jo estic dient que la tendència a pagar el 5%
sí.
No desapareix de cop quan canvia el partit i quan apareix un altre torna a parar.
Bueno, no ho sé, jo sé lo que les causes judicials i la justícia i les investigacions han establert i fins ara, diguem, no hi ha hagut una causa.
Han investigat una cosa determinada i no una altra, eh? No, perquè les causes judicials... La justícia funciona així, eh?
Sí, no, escolta, el sistema... O sigui, el que està clar és que...
En algun cas, eh? Pots parlar de la cas Filesa, pots parlar...
Sí, exacte, i que el que té el poder de fer obra pública, aquest és susceptible de rebre comissió.
Això sempre pringa el d'obres públiques.
Exacte, bueno, perquè és on hi ha els diners. I al marge d'això, hi ha una altra cosa que jo crec que no s'ha fet un estudi prou a fons, és que les empreses han tendit, durant els 40 anys de democràcia, a finançar una sèrie de partits que defensen els seus interessos.
Naturalment.
O sigui, per tant, jo sempre he dit una cosa que em sembla que és de calaix, que és que no hi ha hagut un procés electoral a Espanya net mai. Perquè sempre, si mires tots els sempre...
Vols dir sense dòping?
Sempre dòping a una sèrie de partits sí. Que estan, evidentment, cap a la dreta.
Però això segurament és un problema de sistema, perquè als Estats Units...
Però al final...
La senyora Coca-Cola, per dir alguna cosa, discuta, jo dono suport al senyor Trump.
Però allà és més transparent.
És la diferència.
Aquí també ho és, a partir del cas Millet.
Comença a ser més transparent.
Perquè abans, recordem que eren legals
les donacions anònimes.
Jo us diré, vaig estar a les màquines i per tant sé de què va.
Tu saps el que va, els maletins?
Jo vaig reunir molts milions.
Mira,
tots transparents com el paper. Tots. No va entrar a casa meva ni un centau. Res de res.
Això és diferent.
Alguns cobraven el 20%, eh? I no vull donar nous,
és que la clau és que sempre els enxampen quan algú, en lloc de donar-li el partit, s'ho embutxaca.
Exactament. Algú es cobraven el 20%, eh? Jo vaig tenir una enganxada molt sèria en la plaça Calvo Sotelo, al costat de la seu del Partit Popular, perquè un senyor me va recriminar. Has portat 7 milions, jo ho sé, i no t'has quedat el 20%. Dic, ni me'l quedo, ni me'l quedaré en la puta vida. ¿Vale? No vull dir el nom perquè és prou conegut. Aleshores, què vull dir? Que, evidentment, com que la transparència no està institucionalitzada en la legislació espanyola, que aquest és el gran drama, tu tens la possibilitat de captar diners...
Bueno, ara tècnicament sí, Manolo.
No, però
entonces no.
Hi havia una limitació de donació, no recordo si en 100 milions o algo així. Una limitació. Però, clar, a partir d'allí tenies que confessar d'on venia l'ingrés. Però això... Jo he viscut als Estats Units i és el contrari. Jo vaig estar a la campanya d'Oliver North a Virgínia i vaig veure com anava un ex soldat que havia estat a Vietnam a les seves ordres i van amb la seva dona o la seva nòvia davant de mi i van entregar un taló de 300.000 dòlars. Davant de mi. I li van fer un rebut. La secretària de l'Oliver North li va fer un rebut i se van portar i tal i qual. Aleshores, la transparència és el que no ha funcionat aquí. És a dir, tu tens que recaudar, molt bé. Tu tens que transparentar, molt bé. Tu tens que fer un registre, i aquí ve la clau. De lobbies. Perquè es vegi després qui rep el favor de l'administració en el fet terminal dels efectes. I això és el que no s'ha fet aquí. I no s'ha pogut fer mai. Jo ho he dit 40.000 anys. No s'ha pogut fer mai. I això és la clau de tot. Si un, hi ha un registre de lobbies, tu saps on van a parar les concessions de l'Estat. Eh? I llavors tu és la transparència. Ha ingressat tant l'Estat o el partit per part d'aquest senyor i ha rebut tant. Però clar, això no ha passat mai aquí. I aquesta és la clau del finançament dels partits.
Aquí segurament, segurament no, és a dir, aquí el cas Palau i a partir de la figura de Millet i tot el que s'ha acabat sabent, no?, de la figura de Millet és on eclosiona tot això. Clar, jo aquest matí, quan explicàvem, no?, que ahir va morir Fèlix Millet, i ahir el que es va evidenciar, Pere, és que la societat civil, la cultural i la política li ha girat completament l'esquena a Fèlix Millet. No?
Ara sí.
I estan parlant d'un personatge, diguem-ne, que si no hagués transcendit tot el que em va transcendir, segurament la seva mort hauria estat a l'extrem oposat. És a dir, estàvem parlant allò d'un prohom, no?, de la societat civil catalana. Si no hagués transcendit allò, el dia d'ahir hauria estat radicalíssimament diferent.
Mira, per entendre Millet, tu has d'entendre primer que era un seductor, un tio que sabia seduir, i que va saber vendre la següent moto. Tu, si vols ser alguna cosa a Catalunya, has d'estar al Palau de la Música. Si tu vols ser algú, si tu vols ser d'una família important, si vols ser rellevant, has d'estar al Palau. Qui no estigui en el Palau no és ningú. Llavors, tots els riquets, més o menys, volien pagar, demanaven pagar, i pagaven molt. I el que no hi era trucava a la porta i no, som 12, no pots ser, tu no pots ser. Doncs pagaré més. I va aconseguir fer creure que pertany a la Junta del Palau era millor que ser del Club Super 3, no? El millor. Aquest mateix esquema el va traslladar al Barça. Quan el Barça el va fitxar, va ser la fundació del Barça, i va dir el mateix: si tu vols ser alguna cosa, tu has de pagar, per ser de la... si no ets de la fundació no és ningú. I la gent que tenia calés tenia la convicció que si no pagava tot el que tenia per estar allà, no era ningú. I com que és aquest tipus de gent, que si té un Ferrari està rabiós perquè el de costat en té dos, doncs en compra tres, el d'altre està rabiós perquè en vol quatre, no en tenen mai prou. Aquesta és la part seductora i captadora de diners. Era un gran captador de diners. Quin és el problema de Millet? Que tant com es captava, uns quants se'ls en posava a la butxaca. I aquí, llavors va... I llavors, per condicions ideològiques, ajudava a Convergència, fruit de lo que se'n butxacava. És a dir, absolutament il·legal. Però tothom que donava diners no pot dir que li hagi robat, perquè era ell que volia donar els diners a Millet. Era ell que volia formar part del Palau, de la Fundació del Palau.
I després... Perquè ell donava... La gent donava els diners pel Palau.
Pel Palau, clar, pel
no
Palau.
Donava diners a ell.
No amb ell, donava al Palau. I després ell gestionava el que havia de gestionar, i és famós.
Bueno, gestionava, i ja tothom ha sabut, diguem-ne, que gestionava com volia gestionar, i ningú tenia cap interès en mirar com gestionava, diguem-ne.
No, però no miraven perquè tothom estava content. Si tens el que et paga content, què més vols? Clar, si tu recaptes, el que paga la multa, diu, hòstia, què fas amb els calés? Doncs si ets tu els que els vols pagar, i quan ve un concert, estàs a primera fila i et deixen posar la llotja, i sabia adornar-ho, els que pagaven contents. Per què li ha girat l'esquena? Diu, perquè se n'ha adonat que tot el que pagaven era fals, que era una cortina, que era una mentida, que no existia.
Bueno, segurament, però, hòstia, perquè tot això que hem estat explicant ara, que és la pitjor part de la política,
sí,
és la que hem personificat en ell, no?
Cuida, hi ha una condició personal, eh? Jo això ho he de dir, eh? Jo he vist gent que ha pogut ser corrupta o hauria pogut ser corruptible, i ahir han posat la frontera. Bueno, jo podria contar mil coses de Fraga, vale? Un dia em va despatxar a mi del seu despatx perquè vaig anar amb una targeta de crèdit il·limitada en la que un empresari català em va dir, com aquest home no té un punyetero duro, que tingui això i tots els gastos que tingui que es carregui aquesta targeta. Me va despatxar del despatx. Va dir, aquesta targeta ni me l'ensenyes. ¿Vale? I vaig tenir que baixar la cua i tornar a Barcelona. Perquè no, escolta, no era un tema de corrupció, era una persona...
Tu el vas conèixer, el vas tractar, el Fèlix Millet?
I tant. Poc, però el vaig conèixer, sobretot per una raó. I jo vaig tenir una secretària, que era la seva neboda.
Uh-huh.
I aquesta neboda va estar de secretària meva quan va estallar l'escàndol. I aquesta noia m'ha contat moltes coses. I m'ha dit que la família, i això és un fet, per això vull dir que la condició de la persona pesa també en les decisions que pren respecte a la corrupció o no. Aquesta persona, aquesta noia, m'ha contat que el seu besavi, perquè ella era neta del germà gran, el seu besavi ja va tenir que fer una intervenció molt dràstica quan era jove, el senyor Millet, per assumptes poc regulars, el va desterrar a Guinea Espanyola. I allà el que quedem a sortir escaldat amb líos. Això em parlo, fíjate, era un xaval, El qual vol dir-te que li ve de mena, I aleshores el resto de la família és digníssima. ¿Vale? Tots els que he conegut, digníssims. Però, clar, aquest senyor ja li venia... La gràcia li venia d'origen,
És conegut el cas del casament de la seva filla, en Salma, que...
Exactament.
Que li diuen al sogre, al seu futur consolador, escolta, això ho pagarem a mitges, no? A més, home, que veu que tenia, això ho pagarem a mitges, no? I no sé si ho pagarem a mitges. La part de la mitja del Millet la va pagar el Palau. I l'altra mitja la va pagar el consogre, la meitat de la qual se la va quedar el mateix Millet. Sí. O sigui, que el Millet li va robar la meitat del casament de la filla... Sí, això és que era així, li agradava...
Clar, és que és un personatge molt específic, personatge. I li han donat l'esquena ara amb l'amor, no? Ja fa anys li van donar l'esquena des del primer moment en quan es va veure que sortia tota la merda a la llum. Perquè va ser un fusible, també. Va ser un fusible d'un sistema. Vull dir, que s'ho mengi ell... És com l'Urdangarín, no?, en certa manera. Que s'ho mengi ell i els altres, a veure si podem evitar que ens esquitxi o que ens esquitxi el mínim possible, i si no i els que van aconseguir que no els esquitxés gens, encara millor. I, per tant, formava part d'un sistema en el moment en què cau en desgràcia, doncs se'l deixa caure i se l'empeny cap avall encara més per apartar-lo de tu. Això és el que va passar, i evidentment ahir al morir doncs no podia canviar la tònica, diguéssim.
Ara, el que és evident, diguem-ne, és que a partir de la figura de Fèlix Millet i perquè era com era i perquè després, a més, el judici va anar com a... Fèlix Millet s'ha mort i s'ha mort devent 15 milions d'euros.
Bueno, és que no hi havia cap esperança, Si algú tenia alguna esperança, dels serà 15, molt ingenu.
No, però dels 15, clar, n'hi ha una part, diguem-ne, com que és patrimonial, diguem-ne, ja traspassarà la família, ja ho acabaran arreglant, ja ho faran. 4 i escaig eren multes que hauria d'haver pagat ell i que no va pagar perquè no va voler, i com que ara ja és mort, ja no les pagarà ningú, perquè la multa sí que no la...
No l'heretes.
No la multa no l'heretes, diguem-ne. Vull dir, la multa és teva i no la va pagar i va morir i ja està. Però en qualsevol cas, el que sí que és... O sigui, de la figura de Fèlix Millet i d'aquell cas Palau, al marge de l'anècdota personal, de com era el personatge, o sigui, al marge de tot això, el que sí que fa un tomb és la política catalana. No? És a dir, canvia, no?, la percepció de la política, la percepció de la manera, no?, de fer política. Jo crec que va més enllà de Convergència. No, Convergència, segurament, evidentment, doncs perquè hi ha la sentència, i perquè hi ha el ferrovial...
Es dissol.
Però em refereixo que, més enllà del cas Convergència amb tot el procediment, la política catalana acaba canviant, no? La política catalana acaba canviant. Segurament hi ajuda també bastant aquell famós 3% del Pasqual Maragall al Parlament.
Sí, tot va junt una miqueta. Crec que el que passa, bàsicament, és que trenca el partit hegemònic. O un dels partits, el partit majoritari, o un dels partits més importants, digue-li com vulguis, perquè això puja i baixa, no? Però un dels partits més importants queda marcat. Queda marcat, tant pel 3% com pel cas Millet. És un pack. I llavors, facin el que facin, segons vagin canviant de nom, tothom els hi recorda que són convergents, i és un atac, això no es treu.
Sí, però fixa't que, abans, crec que era la Sílvia, no?, que deia la justícia, perquè es focalitza... El cas Palau no és el cas 3%, no? És a dir, al final, fixa't, fins i tot, quin és el...
El 3% hi ha diverses causes, diverses peces separades...
Sí, però el cas 3%...
I per Millet ja cobrava més que el
3%. Exacte. El mecanisme de la justícia es focalitza en un aspecte en concret, perquè és que, si no, seria impossible. Però això fa que l'altre quedi fora, eh? I, per tant, això n'hem de ser conscients, que no tot està en un sumari, ni en un altre, ni a l'altre.
Però dona continuïtat. I veus, hi ha aquest cas, hi ha aquest altre, quan hi ha continuïtat... I, per tant,
acumulació, acumulació de casos.
Això és el que deixa assenyalat el...
I hi ha derivades.
Hi ha derivades.
Hi ha derivades, que són unes fileres que a vegades han sortit i a vegades no. Per exemple, el cas Millet taca a un senyor que es diu Artur Mas. I no s'ha aclarat mai aquest tema. Ho sento, però no s'ha acabat mai. Perquè ell va participar directe o indirectament. I ahir hi havia una senyora, si no recordo mal, i si recordo mal demano perdó, una senyora que era filla d'un exministre franquista, no?
Home, que sí.
Se'n recordeu, no? I, clar, aquesta senyora no li va passar res. I passava per les seues mans els comptes. Aleshores, clar, hi ha derivades que no han sortit a la palestra, que no s'han exhaurit la documentació, ni hi ha hagut interès de multiplicar-ho. És a dir, hi ha coses que són... Com el PP no s'aclararà mai el senyor Bárcenas d'on tenia els diners que tenia posats en Suïssa, no?
Sí, mai sabem qui era Emma Rajoy.
O de qui eren aquells... Exactament, o de qui eren aquells diners. Clar, hi ha derivades. I, clar, aquí a vegades se tanca el llibre, però no el llegim més. Vale? Ja m'entereu.
Jo, sí, si no hi ha algú que estiri, una unitat policial, un jutge o algun denunciant que estiri un fil determinat i el faci esclatar, allà queda latent. Això és així. I així funciona la justícia, moltes vegades també la societat. Però arriba un moment que ja no pots més, no? Digerir tot això no és fàcil. I per això, quan va haver-hi aquesta acumulació de casos, efectivament va fer una sacsejada general a la política catalana que es va acabar amb la dissolució de partits. O sigui, ha desaparegut Convergència, ha desaparegut Unió i ha canviat molt el panorama.
I també segurament jo crec que hi va haver-hi un procés, no? Quan sembla conversa que el Pere deia, segurament aquella societat d'aquell oasi que vam explicar en aquell llibre ara fa més de 20 anys, hi ha hagut coses que han canviat. Segurament també a partir del cas Millet hi ha una part d'aquesta societat que veu que no vol tenir cap contacte amb la política per no sortir esquitxat de segons què, potser perquè hi tenia un interès ja llunyà, no? I era més un interès pur d'estar una miqueta a prop del poder, però tampoc hi volia estar massa i al final dius, bueno, tampoc hi guanyo gaire, no? Diguem-ne, d'estar en aquest entorn.
Sí, però jo crec que això és un canvi ja de tots, eh? Jo crec que la gent que té poder de veritat ha entès que no cal estar en primera línia de la política perquè l'únic que fan és cremar-se. I poden manar més i millor des de l'ombra. De manera que, en general, les persones que tenim ara en primera fila de la política solen ser més eines que no pas protagonistes. Tu creus que la senyora Botín, des d'allà on està, no fa el que vol amb tots els partits als quals es donen un crèdit perquè puguin presentar-se a unes eleccions? I que diu la Botín, tots els de l'Ibex, d'una forma o altra, tenen poder i tenen força i poden apretar... Uh-huh. Per això paguen, que sigui, el 25% com a molt d'impostos. Tenen una sèrie de lleis que els afavoreixen perquè són els que manen, de veritat. Llavors, les famílies ja no... Abans posaven un ou a cada cistella, no? Tenien dels 12 fills que tenia cada família, que ara ja no es tenen, tres es morien pel camí, per desgràcia, un era capellà, l'altre militar, i l'altre era diputat. Ara en tenen un o dos... I no perden el temps en diputats, simplement hereven el...
Passa que tenen molts consellers delegats.
Sí, no? Això sí que em permet...
Si cal, fins i tot a Foment.
Em permet fer una petita reflexió, ja diem metapolítica. No se dona compte que estem vivint una societat que torna al neofeudalisme econòmic?
I tant, els senyors feudals són els senyors de l'IBEX.
Exactament, sí, sí. Ahí vull. I són les multinacionals. Hi ha multinacionals nord-americanes, abans era la General Motors, ara no puc dir, però la General Motors tenia més pressupost que 15 estats del món. Jo recordo això, a veure, allí fa molts anys. Aleshores, què està passant aquí? Que tornem al neofeudalisme, però econòmic, no polític, no del senyor noble, sinó del senyor dels diners. I l'acumulació que s'està fent avui en dia, brutal, per part d'aquestes minories... que dominen l'economia del món, és tan bèstia que canvien el significat de la política i de les tendències. Per exemple, l'altre dia va donar una conferència el coronel Baños, que n'hi ha que llegir-lo, ell té un llibre sobre geopolítica mundial que val la pena que se llegeixi, i el coronel Baños l'altre dia estava contant exactament el que estem dient aquí, de que avui en dia els poders reals no es veuen, estan en l'economia, estan en la banca, estan en les institucions multinacionals, que són els que apreten i aconsegueixen. I això és una perversió del sistema polític molt sèria, eh? Perquè no és el sistema polític que domina la situació, és la situació d'estos senyors que domina el sistema polític. I aquesta inversió, per mi, trenca la democràcia. És a dir, jo crec que a partir d'ara veurem una fase, els joves ho veuran, de mort de la democràcia. Perquè la dominaran estos poders i se tornarà a l'autocràcia. I aquest és el meu polític, aquest és el no sé què...
Bueno, es conserva la posta en escena perquè interessa que es mantingui així, no?
Sí, però és una ficció.
D'acord, però...
Espera, això és una ficció.
Una ficció, però és la que aguantaran, perquè els interessa que no es vegi qui mou les titelles, no? El que mou les titelles no se'l
veu
mai.
Sí, però mira, això és una ficció. Tu vas fer el llibre de l'Oasis. Jo t'he sentit un altre llibre. Les 100 famílies de Porcioles. Jo vaig estar en la guerra, vaig fer tota l'estratègia de la guerra perquè érem una Porcioles. I ja vaig contar una cosa, però contaré més àmpliament, ho conto ara en el pròxim llibre que sortirà. En el capítol dedicat a Hernández Pardos i el director i el Noticiero Universal, que va ser des d'allí, Antonio Figueroa, entre altres, va estar conjuminat amb nosaltres per cargar-nos el Porcioles i amb diners del Santa Creu. D'ahir va sortir el Barcelona d'on te vas, de Martí i de Moreno, que vaig editar jo, i que vaig documentar jo robant diners, robant materials documentals de l'Ajuntament 24 hores, portant-los al notari sols, fotocopiant-los a la notaria sols i legalitzant les fotocòpies i tornant-los jo el dia siguient a l'Ajuntament de Barcelona.
Això prescrit, no?
És igual que hagi prescrit, com que no. És a dir, jo vaig tenir 24 hores documents de l'Ajuntament de Barcelona i vaig tornar. I, clar, quan va voler vindre la batalla... Vaig dir,
això també era guerra bruta, Manolo.
No, sí, clar, és que no sabeu el que era el porcioles, eh? És que no sabeu el que hi havia detrás del porciolisme.
Bueno, però això... Ara m'ho allargues molt, Manolo, això és justificat, no? Allò de
no,
la
no,
fi justifica
no,
els mitjans,
no.
Eh?
Allò va ser una guerra...
Guerrilles. Sí. No, que guerra bruta.
Ahí està el president, amic meu, entonces, ara fa temps que no l'he vist, el president del Col·legi d'Aparelladors, molt implicat, l'abat. Ojo, és una guerra de dreta a esquerra, conjuminada, I els que van participar eren amics meus del Partit Comunista, també, I perquè allà era un escàndal, era, tu. I aquí diu que Torre Ciutat se va financiar des de l'Ajuntament de Barcelona, Clar, és que, ojo al tema, És a dir, quan tu te trobes una muralla de corrupció, l'has de tombar com sigui. Com sigui. A les bones o a les males, perquè el mal és la corrupció. No és l'acció contra la corrupció.
Tinc la sensació que anys enrere era relativament, no fàcil, però era assequible lluitar contra la corrupció. I ara mateix jo ho veig francament difícil.
Potser sí.
Francament, eh? És a dir, pots detectar, pots assenyalar, però no sé per què ja...
Bueno, jo crec que hi ha també un element que és la percepció d'impunitat. És a dir, no? Durant molt temps segurament es feien determinades coses sense que ningú es plantegés quina transcendència o què podia acabar passant, que ara jo crec que afortunadament... És radicalment contrari. No dic que no hi hagi corrupció, però jo crec que tothom...
Segurament ara s'autoprotegeix més, no?
Tothom té clar que...
El Pere. Per això és més, ara, a partir d'ara serà més difícil, perquè com que la percepció d'impunitat ha disminuït molt, ara, evidentment, totes aquestes estructures protegeixen molt més. Llavors és molt més intrincada la selva, diguéssim, per arribar a aclarir-ho i a poder-ho
denunciar. Jo crec que, per lligar-ho i per entendre on venim aquest discurs, és a dir, el cas Palau, segurament una de les coses que evidencia, quan es descobreix que Millet ningú controlava què feia, una de les coses que es descobreix és que només mirant una mica els llibres de comptes
es veia.
Ja s'hauria descobert tot. La qual cosa vol dir que segurament durant molts anys Millet no va tenir massa miraments com fer-ho, perquè tenia la tranquil·litat d'esperit que ningú aniria a mirar.
Bueno, clar, si tenia totes les classes dirigents i totes les famílies dirigents allà fent-li la pilota... Com no havia de sentir-se impune? Efectivament, no, va passar una desgràcia que això va acabar de cop.
Una anònima, no va ser? Que és un va ser un anònim als Mossos, em sembla?
Sí, és un element diferencial.
El traïdor, no? El xivato.
Algú que no devia voler pagar.
Algú que no devia cobrar prou.
Però vaja. En fi, escolta'm, fem una... Mira, són pràcticament les 10 del matí. Fem una pausa per la publicitat i ara tornem.
Ràdio Estel.
Ens escoltes amb l'app de Ràdio Estel Oficial. Fantàstic. Ara, si vols que sigui espaterrant, actualitza l'aplicació i tindràs accés a moltes més coses. El directe, la ràdio a la carta i també els podcasts i el canal exclusivament musical Més Estel. Ja ho saps? Actualitza l'app de Ràdio Estel i tria entre totes les opcions. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
causa de la inflació, més de 7.000 famílies ateses per Càritas Barcelona han reduït la despesa en alimentació i un 65% han deixat de comprar productes frescos. Ajuda'ns a garantir les seves necessitats més bàsiques. Fes un donatiu a Càritas.Barcelona al telèfon 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. Càritas, sempre al teu costat.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Vinga, va, que hem estat pràcticament una hora parlant d'aquesta política, la que teníem, la que tenim, i de com ha funcionat tot amb la notícia que tenim ahir, la mort del Fèlix Millet. Veníem d'escoltar el conseller. Escolta, us vull demanar també alguna valoració, perquè a més veig que les declaracions que ha fet el Joaquim Nadal ja estan tenint recorregut i volada. El Joaquim Nadal ha sigut molt contundent a partir dels casos que hem conegut aquesta setmana a la Universitat Autònoma. Ahir n'explicava un TV3, l'altre es va conèixer mitjans d'aquesta setmana. Crec que el diari Oponés van ser els primers que ho van treure, el professor que havia estat condemnat a l'Audiència de Barcelona per assetjament sexual. Ha dit el conseller Nadal que s'han departat de manera automàtica i preventiva professors i alumnes quan existeix una denúncia i que no es pot trigar tant. Ja sé que són majors d'edat, i no té res a veure amb els casos de menors que hem parlat aquests dies, però també és una qüestió que ha aparegut aquestes darreres jornades i que n'hem parlat, de com gestionar aquesta relació, no? Fins i tot d'autoritat que hi és entre professors i alumnes, i aquí l'edat és indistinta, és a dir, aquesta relació d'autoritat ja acaba existint.
De jerarquia.
I per tant, ja acaba existint sempre, no? Que és una barrera molt complicada de delimitar, perquè evidentment hi ha també els drets d'uns i d'altres.
A veure, aquí aquest és un cas paradigmàtic de com pràctiques que fa 10 anys, 15, 20, es consideraven plenament normals i que en aquest cas, bàsicament, les dones aguantaven perquè formaven part, diguem, de l'ambient i aguantaven uns nivells d'assetjament sexual i d'abús de poder que avui, afortunadament, sobretot les dones han decidit dir prou. O sigui, si ara mirem en